A Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.
Tenim, per tant, uns 3/4 d'horeta per parlar de Decadvising, aquest servei que ofereix l'agrupació d'empresaris de l'Alt, el Baix Penedès i el Garraf en col·laboració amb la Mancomunitat Penedès-Garraf. Acabarem, com sempre, fent el repàs a l'agenda de la DEC, de la mà de l'Eva. Saludem, per començar, Anna Mir, de la Mancomunitat Penedès-Garraf. Anna, bon dia, bona hora.
Bon dia.
Una mica més a prop del micro encara em serà millor.
Bon dia.
Perfecte. Aquest servei és un servei que plantegeu d'una forma conjunta entre la DEC i la Mancomunitat, no?
Correcte. Des de la Mancomunitat el que fem és donar suport als emprenedors. Els ajudem a crear la seva empresa, des de l'assessorament fins a arribar a fer el pla econòmic. Però vèiem que això era insuficient, fem un assessorament general. I el que el trobàvem que feia falta als emprenedors és poder fer un assessorament molt més especialitzat, ja sigui en assessoració bancària, ja sigui en comunicació, en fiscalitat, laboral, etc, etc. I d'aquí que va sorgir el grup de Decadvising.
Perfil de l'emprenedor, si és que d'alguna manera es pot dibuixar un cert perfil d'emprenedor o emprenedora en l'època en què estem.
És una mica difícil, perquè hi ha diversos perfils d'emprenedor. Hi ha des de la persona que ho té molt clar, que vol emprendre una empresa, és igual el moment que estem visquent i vol posar l'empresa i ho té clar. Hi ha ara bona part d'emprenedors que ho són per necessitat, perquè no hi ha cap més alternativa. I hi ha d'altres, doncs, quan sempre, que bueno, ho volen provar. I ara, un perfil exacte, podien dir que el servei tenim 30%, 35% i tal, una mica està bastant repartit.
Doncs des de l'experiència de l'Anna Mir, d'aquests tres perfils, el que respon més al que hauria de ser l'emprenedor és el primer?
Exacte. A veure...
Ara... No perquè els altres dos no puguin funcionar, eh? Sinó perquè el que respon més a l'esperit de l'emprenedoria seria el representant per al primer.
El primer és més l'ideal, el que el porta dintre, el que ho vol... I l'altre també, per necessitat, de vegades els estem criticant perquè diguem que no és el perfil, però també és una manera que davant la necessitat et pot ser també un bon empresari. No té per què no ser-ho.
L'emprenedor, però, ha de tenir una sèrie de, què, com ho diem això, característiques,
qualitats.
Virtuts, qualitats, sí?
Bueno, es poden tenir, però també, com tot, també es poden aprendre. De vegades hem posat empreses que han dit, ui, ens fan una mica de por, i després hem vist que als 3 i 4 anys són empreses punteres, que han tirat endavant. També tot s'aprèn. Per això una mica, parlant de Decadvising, volíem això, no? Que l'emprenedor des del primer dia pogués tenir aquesta formació, que pogués tenir aquest assessorament específic, valuós, que és molt bo i molt ben valorat, després ja ho comentarem, per tirar endavant.
Perquè el que té menys clar un emprenedor, què acostuma a ser?
Tot.
Tot?
A veure, l'emprenedor el que té clar és la idea.
Més enllà d'il, d'acord, la idea es té clara.
La idea es té clara, es té clar que es vol posar una empresa, però què passa? Que li manquen molts coneixements. A veure, i no perquè no tingui formació, pot ser perfectament un enginyer que et crea una empresa, però què passa? Aquest enginyer no ha fet temes de comunicació, no ha negociat, no coneix la legislació, no sap quins són els tràmits. Per què? Perquè els seus coneixements no són aquests, són uns altres. Tot això és el que li ve de nou i és aquesta formació que intentem donar.
El primer que preocupa és el finançament?
A veure, no sempre, perquè a veure, primer la idea. Una idea que sigui bona.
Però dic, un cop l'idea és bona i ja està.
Però finançament se'n pot trobar. A veure, estaven dient que els bancs no donen. Ja veureu com els bancs estan donant, no com abans, però sí, però també hi ha molt de finançament d'inversors. Aquí també a la DEC tenim un fòrum d'inversors que van invertint. Tenim un sistema de crèdits que són sense aval. Tenim la Fundació Pinae, tenim microcrèdits, etc, etc. O sigui, sempre diguem, no és imprescindible el finançament. Primer, comencem la casa pels ciments. La idea i les ganes.
És a dir, no començar pensant en si ho podràs pagar o no ho podràs pagar?
Exacte. Primer pensem en la idea i com ho farem. Un cop aquesta idea valorem què val, i un cop tinguem aquesta valoració del que val la idea, anem a veure com ho paguem. Però solucions n'hi ha, hi ha capitalització, hi ha diverses coses.
Els dèiem que en aquesta taula havíem escoltat directament i venien d'una gestoria i deien, no aneu pels bancs. I nosaltres, clar, que fem cas a tothom que s'asseu en aquesta taula. Vaja, dèiem així. Martí Sisteré, bon dia, bona hora.
Hola, molt bon dia a tothom.
Això es pot dir d'aquesta manera?
Home, es pot anar al banc, es pot anar a molts llocs. D'altra manera, és què vas a fer, què vas a demanar, no? I això ja és una altra qüestió.
Martí Cisteré és de Promen Consulting.
Exacte.
Que es dedica fonamentalment a...
Nosaltres ens definim com una consultoria d'acompanyament i tenim tres àrees en les quals ajudem a les empreses. Amb l'àrea de capacitació humana, amb l'àrea financera, tenim un servei de direcció financera externalitzat, i amb l'àrea de comunicació i màrqueting. I per tant, parlant d'aquesta àrea financera, jo en la Decat Advising fa 3 anys que hi col·laboro, precisament fent una de les coses, negociació amb bancs. I clar, evidentment, si vaig i el primer que els dic als emprenedors és no aneu als bancs,
és
complicat, no? La sessió duraria molt poc, i la veritat és que no, que dona de si. Aviam, jo una mica, continuant amb el que deia l'Anna Mir, no? És veritat que la idea és molt, molt important, però la idea també és factible o no un cop la quantifiques. Aquest és un element que cal tenir en compte. Dins del desenvolupament de la idea hi ha la quantificació material de realitzar aquesta idea. Uh-huh. És cert que aquí hem d'anar als bancs, no tenim un altre remei.
Ens ho poseu molt bé, perquè gràficament hem dibuixat el perfil d'un emprenedor que té una idea, que es presenta a la mancomunitat, que estudia o es valora i s'arriba a una quantificació econòmica, i amb aquesta quantificació econòmica i amb la idea es va al banc o una entitat financera.
Bé, aquí, ens agradi o no, en el nostre país no hi ha una tradició del que se'n diu business angels o el que se'n diu el capital privat per ajudar l'emprenedoria. És cert que en els darrers anys han sortit bancs que se'n diuen bancs d'inversió. A la DEC tenim una mostra que és el fòrum d'inversions, que evidentment és la possibilitat que hi hagi un punt d'encontre entre aquests possibles emprenedors i empresaris que volen diversificar o ajudar amb les seves inversions a tirar endavant aquests projectes, però tot és molt incipient. Per què? Perquè no hi ha aquesta tradició. Nosaltres, tradicionalment, la font principal de finançament ha estat, empresarialment parlant, ha estat
el banc.
Clar, evidentment, el banc avui es troba en una situació claríssima, i és que, malgrat ha canviat, en els 2 o 3 darrers anys ha canviat, no està, evidentment, en la posició més òptima. El diner segueix sense fluir. El banc continua sent molt gasiu en les operacions que concedeix, i les basa senzillament en un aspecte de risc. Per tant, el risc és la capacitat que aquella persona tingui de tornar aquells diners. I quan parlem de capacitat, parlem de garanties, no parlem de les idees empresarials. I aquesta és probablement la diferència entre la mentalitat que té un banc quan deixa els diners i el que seria uns business angels.
Un mecenes, per dir-ho així.
Exacte, que evidentment sí que confien en el projecte.
Mm-hmm. No? Ens ho heu posat molt bé, Martí. Es va al banc, el banc, diguem-ne, que parteix d'aquest criteri. Sí. Com es convenç a una entitat financera que parteix d'un criteri que és el de... el mínim risc i la màxima garantia?
Primer, treballant internament. O sigui, el projecte cal definir-lo molt bé. Molt bé. El projecte propi cal definir-lo molt bé i ser capaç de defensar-lo amb criteris objectius, sobretot en banca amb criteris objectius, només amb criteris romàntics, perquè no
servirà.
Això no és un plus, sinó criteris objectius. Després és veritat que hem de saber que no tots els bancs són iguals i que hem de conèixer exactament com funcionen. Cada entitat està en una situació diferent i per les seves característiques, per la seva ja concepció del negoci, per el seu core business com a entitat. No? I després també és veritat que les entitats es sustenten en productes, i hem de conèixer també aquests productes que ofereixen aquestes entitats. Evidentment no són les línies de finançament pública, ICO i ICF, que les línies que puguin tenir el banc com a pròpies. Quan anem a parlar amb una entitat ens trobem amb dos problemes. Un, que la persona que anem a parlar no decideix. Això és un problema molt greu, perquè és clar, estem parlant
amb un problema clàssic ara més que mai,
No ha tingut mai un gran poder de decisió el director d'oficina. mai, però mai l'havia tingut tampoc com ara, tampoc, no? I evidentment les decisions es prenen amb comitès, que estan molt lluny de la persona que ho demana, precisament per ser el més fred possible en el moment de prendre la decisió. Clar, això és un problema, perquè precisament tota aquesta part emotiva, no?, de contagi, de seducció, que podries posar, no et serveix per res, perquè queda, quan arriba al comitè de sanció, per... això ja no.
Pel
ja
camí
no,
ja s'ha perdut.
Per això ho hem de conèixer bé, i això el que hem de fer és reforçar, no?, el criteri de que aquell projecte és viable i que té una capacitat de devolució al que nosaltres estem demanant. Això comporta que no podem anar a demanar una quantitat entre tant i tant, sinó una quantitat exacta i documentada, evidentment a través d'anàlisis econòmics financers, que valin aquesta situació. Les ventes no són una intuïció, sinó responen a una realitat, a unes accions determinades, etc, etc, etc. No? Per tant, aquest és el primer problema que ens hi trobem. El segon és que, evidentment, no hem d'oblidar que els bancs treballen pels seus interessos, no pels nostres interessos, i és absolutament legítim, societats privades, no. I això què vol dir? Que aquella persona que nosaltres anem a veure, que no té aquell poder de decisió, doncs, evidentment, té la seva feina, té les seves directrius, té els seus objectius, i nosaltres som, bueno, un accident més dins de les seves 8 hores de feina diària, i hem d'aconseguir que això no sigui així, que això sigui d'una altra manera diferent. Com ho podem fer? Avançant-nos a la situació, conèixer el portfoli de productes que tenen les entitats o que poden disposar, tant que deien els propis com aquests que són públics, conèixer quines línies d'inversió hi ha, tenim Acció 10, tenim moltes línies públiques que podem aconseguir. Això és precisament ajudar-los amb ells a viabilitzar la nostra pròpia operació.
Que no hagin de singularitzar el seu producte per nosaltres, per dir-ho d'alguna manera. Una qüestió final, abans de continuar. Una sol·licitud de crèdit més baixa té més garanties de que te'l donguin
no
necessàriament?
No.
És a dir, per allò de, mira, tinc això, em fan falta 30.000 euros, segur que me'ls donaran, i si em demano 80.000 no me'ls donaran.
No.
És a dir, si hi ha una bona idea... la quantitat econòmica, tot i sent important, passarà amb un segon pla?
Amb els bancs, les idees no són la part més important.
Què és la part més important?
La part més important,
poder-ho pagar.
Quan emprendes el banc, és que hi hagi, que ells vegin una claretat en el retorn d'aquesta
aportació
que tu demanes.
D'acord. Saludem Jordi Fernández de Diagonal Consulting. Jordi, bon dia, bona hora.
Bon dia.
Expert en laboral, em diuen. Sí, que això també és un món insondable.
I desgraciadament canvia contínuament. Últimament no ens dona temps a llegir les normes i estan contínuament canviant.
Amb això lligueu també amb un dia que ens venia aquí també un expert en laboral, diu, aquí acabarem bojos tots.
Efectivament.
Perquè, i sobretot parlaven de, d'aquells inversors externs que venen de fora, que quan arriben aquí diuen, però què feu amb aquesta legislació laboral, que acabarem tots bojos? No hi ha manera de ser més pràctic i de ser més... no ha canviat això.
No. Pràctic, des de luego no. O sigui, el que està creant tanta normativa nova... està creant molta inseguretat. Vull dir, fa cosa de 3 o 4 mesos va sortir un decret amb el qual es feien unes bonificacions a la contractació i a la setmana següent es va anul·lar. Vull dir, si no estàs molt a sobre del tema aquest, doncs és difícil seguir-ho. No?
Esclar, un emprenedor abans d'anar al banc, hem de suposar que caldrà que tingui ja ben assumit en quina condició laboral treballarà o treballaran aquells que estiguin amb ell, no?
Efectivament.
Un emprenedor és un autònom?
Un emprenedor pot ser un autònom o no. Pot ser un autònom d'empresa o un autònom per treballar per ell sol. L'autònom d'empresa, doncs, tindrà que tindre coneixements de quin tipus de contractació ha de fer també els seus treballadors, quines necessitats té, i llavors fer una mica d'estudi, una mica del mercat, aviam què és el que es pot fer.
En la majoria de casos que us trobeu, què és? Autònom, allò únic, emprenedor en solitari?
Inicialment la majoria són autònoms.
Són autònoms.
Són autònoms i després s'hi aguanten, s'ha de dir, perquè sabem tots que moltes d'aquestes empreses, d'aquests emprenedors, pues, que inicien amb molta il·lusió, pues, desgraciadament hi ha molts que no arriben ni a l'any.
Per la vostra experiència, per què?
Bueno, jo personalment crec que perquè no té una massa, no ha fet una planificació adequada. Moltes vegades es fa el pla d'empresa, però el pla d'empresa es fa sense fer situacions reals, no?
És a dir, molt sobre el paper, molt sobre la taula, i després la vida real...
És diferent, és molt diferent.
Ens aturem un moment aquí. Anna, què? Martí?
Sí, però moltes vegades també sí que detectem que des del servei els que fan el pla d'empresa tenen menys. Per què? Perquè és que el pla d'empresa ja no els hi surt, no arriben a obrir. I per això sempre d'aquí aconsellem fer el pla econòmic, el que dèiem, fer el pla d'inversions, finançament, perquè és que anem veient pel camí que no hi ha manera, que és impossible, que el diner de rentabilitat no els hi sortirà mai, ells mateixos o bé canvien la idea o bé ho deixen córrer. No. I llavors ja no han fet aquesta inversió, ja no han perdut aquests diners. I això és la importància de poder fer el pla econòmic abans. Realment és veritat, bastants no s'arriben a obrir.
D'acord, i en ja. Tot i això, alguns que superen aquest primer filtre, quan arriba el segon filtre, se'n va.
Això és el mercat.
Això és el mercat.
Hi ha moltes vegades que la persona que està fent el pla d'empresa realment creu que vendrà i que facturarà X, però que a l'hora de la veritat no és així. Vull dir, ni ha fet estudi de mercat a lo millor, ni sap ben bé, a vegades poses o crees una empresa en un lloc no massa adequat, per exemple, si parlem de Barcelona, doncs a lo millor posar una, a Gràcia, una botiga de roba de nens, doncs a lo millor no és el lloc més idoni, no? Perquè la gent de Gràcia, a mi és un barri que m'encanta, però normalment és gent gran. Llavors, clar, depèn de la botiga que vulguis posar o el negoci que vulguis posar, també has de veure la ubicació.
A veure si hi haurà més demandants de negoci que no possibles negocis en futur.
Bueno.
Ho dic perquè a vegades és allò, s'ha de tenir una bona idea, sí, esclar, però jo haig de tenir una bona idea, el del costat també, l'altre, i tothom ha de tenir bones idees de bons negocis. I és clar, hi ha tantes bones idees de bons negocis per poder posar en marxa davant de la demanda que pot haver de persones que volen tirar endavant a la vida.
Sí,
pregunto, perquè sí, a vegades sí. És això que dius, bé, hi ha moltes idees que no tiraran endavant perquè no han estat ben plantejades, però és que potser tampoc n'hi ha tantes, potser un mercat tampoc dona per
tant. Avui en dia, quan vols muntar un negoci, el que nosaltres sempre aconsellem, i des de l'ADEC també ho diem, és quin valor afegit li dones, no?
Ja hi som, perquè què és això del valor afegit?
Pues és donar algo que els demés no donguin. O sigui, jo sempre poso un exemple, i
vinga.
Si a la Rambla de Barcelona tu poses una granja i hi han 10 granges, per què m'han de vindre a aprendre el que fem mi i no la de davant? Quan la de davant porta més temps, la coneixen més, fa més anys que estan, per què han de vindre amb mi? Pues has de fer alguna cosa perquè el client, com a mínim, t'entri a veure. Després el tracte, si és més agradable o no, ja tindràs possibilitat de captar aquest client com un client assidu. Però per què m'ha de vindre? Muntar una granja o un bar a segons quins llocs, o un restaurant a segons quins llocs, pues té el seu risc.
D'entrada, allò que en diuen els castellans, de saque un autònom al mes que paga ja.
Un autònom normalment estarà amb la base mínima, i la base mínima, si no recordo malament, estarà amb 200 i pico d'euros, 230 i 36 o
d'acord. Així, Si això s'hi afegeix, òbviament, si ha de tenir un local, si ha de tenir no sé què, si ha de tenir tot això, al mes ja surt una quantitat, diguem-ne, generosa, que s'ha de poder.
Que has de poder assumir,
has de poder. A més de guanyar-te la vida.
El que passa és que ara estan lo de les cotitzacions aquestes dels 50 euros, val? Que ara ha sortit aquesta norma i això es pot començar a implantar, agafar-lo.
50 euros per aquells emprenedors que tinguin d'una determinada edat, Anna,
jo crec que és perquè la primera vegada que siguin autònoms.
La primera vegada.
Que són la primer, o sigui, si durant, han estat autònoms en el treball, ja no serveix.
La primera vegada durant quants mesos? Aquests 50 euros?
Crec que són 6 mesos a 50 euros i després va pujant la quota progressivament fins a arribar.
Fins a arribar, hi ha temps per salvar-ho, això.
Justet.
Perquè és allò d'aquests 6 mesos de no sé com dir-ho de 50 euros i després anar pujant, no sé si una empresa pot sempre serà millor pagar 50 que pagar 250, esclar, no?
Val més pagar 50 euros que no pagar els 200 i pico. Sempre i quan tinguis els requisits que exigeixen, però així tot, vull dir, després els costos en general, els gastos en general, moltes vegades no arriba a aguantar.
No arriba a aguantar. Un consell per a aquells que comencen.
Bueno, pues que quan facin un pla d'empresa, el facin amb els números reals, que no siguin massa optimistes, que siguin realistes, i si han de posar un número, que el tirin una miqueta a baix.
D'acord. És a dir, que la il·lusió no marqui els números.
Efectivament.
Que no marqui els números, que algú ajudi a temperar-los una mica.
Sempre val la pena, jo sempre aconsello que es facin una mica tirant cap a baix, perquè poden passar moltes coses i llavors si tu vas just ja És com el que demana un préstec. Si demana un préstec i està cobrant 1.000 euros i ha de tornar 850, difícilment podrà sortir. Vull dir, o demana menys quantitat, que tu vegis realment que pots pagar.
I una empresa necessita un pla de comunicació, probablement. Jordi Corella, d'ADN Studio, bon dia.
Bon dia.
Una empresa també necessita pensar en com, vaja, en com vendre's?
Bueno, en realitat, la majoria, és a dir, està ple de negocis que aparentment haurien de funcionar, o de grans idees que aparentment haurien de funcionar. El problema moltes vegades és que no són capaços de fer entendre quina és la seva oferta, o de ser prou atractius, o de tenir prou capacitat de seduir els seus clients.
D'allò que em deien abans, saber-se vendre?
Saber-se vendre. Hi ha diversos problemes. Nosaltres, des d'ADN, no tractem tant nous emprenedors, perquè és un par... no els acostumem a atendre tant, però sí que l'experiència de Catvising, sí que ens es trobem i el problema principal acostuma a ser en que hi ha alguna molt bona idea, i la majoria són, quan els analitza, són negocis que tots tenen viabilitat. Jo crec que el moment en què arriben, ja això l'Anna ens ho pot confirmar, ja venen com a bastant cribats i ja està claríssim.
És a dir, gairebé coincidirien, i encara ens queda per parlar amb en Conrad, sí. Però hi ha idees bones.
Sí,
hi ha idees bones.
Jo en realitat sóc... Jo amb el temps m'ha anat madurant bastant la idea. Jo el que m'he donat compte és que hi ha negocis molt mediocres o molt normals que funcionen de manera excel·lent, que tenen èxit i que a més estan guanyant molts diners. I en canvi veus grans idees que han sigut incapaces d'arribar. Deixem-ho arribar, no?
Fer arribar,
entendre l'excel·lència del seu producte o ser capaços de connectar amb els seus clients.
Doncs què han fet aquests negocis mediocres per aconseguir guanyar diners?
En realitat, hi ha diversos eixos. Un és el de ser capaços de tenir una identitat pròpia i diferenciada, i després en tenir un discurs que ha connectat, sobretot emocionalment. Avui en dia, les decisions de compra, només heu de veure la publicitat que estem veient per televisió, no? Tant tot estan venent un cotxe, que és un producte aparentment tecnològic i t'estan venent sensacions com... O sigui, t'estan venent conceptes associats a la seguretat, al plaer de conduir, a disfrutar de la família o passar... Llavors, la majoria de negocis, a vegades veus negocis on la combinació és tenir una identitat molt potent, tenir un discurs i un discurs que expressa molt bé el que ens ha explicat el Jordi, que és expressa molt bé el valor afegit. En el cas, quan parlem de comunicació, parlem de la promesa de valor, no? És a dir, per què jo he de venir a comprar-te tu i no un competidor o la cafeteria de la cantonada, com comentaves. Això, que aparentment sembla molt complex, és molt fàcil, vull dir, és una cosa que després de superar totes les barreres, ens ha explicat el Martí, després d'aconseguir-ho tot, moltes vegades el negoci, veus, té viabilitat econòmica, la idea aparentment és bona, tot hauria de funcionar correctament, el que passa és que a nivell comunicatiu i a nivell comercial, doncs no s'ha definit bé l'estratègia i s'equivoquen.
Des d'un punt de vista d'expert en comunicació, d'empresa que us dediqueu a la comunicació, és, suposo, bastant clàssic que arribi un client i digui: escolti'm, jo vull vendre. Vostè ha de fer alguna cosa, perquè jo faré una inversió aquí en comunicació i demà passat, la setmana que ve, vull que això ja es noti a casa meva. Aquest és un, no sé si dir, un argument enganyós des del punt de vista del client. Es pot demanar un resultat, una reciprocitat tan ràpida?
Sí.
Una...
En realitat, clar, hi ha diverses tècniques. Bàsicament passa per... primer, per identificar molt bé aquesta... És a dir, identificar molt bé qui són els teus clients, com pensen, com és el seu procés de compra, és a dir, ells com reaccionen davant, quines són les seves mecàniques. Per exemple, nosaltres el que tenim aquí és...
Hàbits de compra, vols dir?
Sí, hi ha hàbits de compra. És a dir, jo a vegades dic... O sigui, jo desaconsello, i de manera ferma, no obris aquest negoci aquí, perquè hi ha coses que són...
Ai, estem començant, també. Sí?
I a més ho desaconsello, perquè... I a més, no cal que perdis el temps fent un estudi de mercat, et puc garantitzar que aquest negoci aquí no funcionarà. En els negocis locals, sí, però és que, clar, ho he vist tantes vegades.
No,
entre cometes, fotre's l'hòstia tantes vegades que hi ha un moment que...
Sí, que arriba un moment que amb els ulls tancats un ja pot dir determinades coses.
Llavors, hi ha una cosa que són els hàbits de compra i que està molt associat als hàbits de conducta. Per exemple, a nivell local ens passa. Jo per exemple, l'agència la tenim a Sant Pere de Ribes i al poble de Sant Pere de Ribes anem a comprar a Vilanova o Barcelona, i és una cosa que tradicionalment s'ha fet. Llavors, cada cop que veus que algú obre una botiga de roba de nens, una sabateria, això el Martí, que és tocaio meu, ho sap, doncs ja veus tu que aquest negoci té els dies comptats, i és un... Però el que volia fer referència jo és que hi ha una... Identifiquem dues coses. Una és com és el client, és a dir, que en l'argot ni en target, i quines són les seves motivacions de compra, i després també identifiquem molt bé la competència. Moltes vegades dintre la competència trobem mecàniques que estan d'èxit, és a dir, hi ha gent que està fent coses que està funcionant, i a vegades, jo no dic que es tracta de copiar res, ni molt menys, però quan tu veus que hi ha un cas d'èxit i una mecànica comunicativa i comercial o promocional que està funcionant...
I és per una cosa, esclar.
Sí, doncs no cal fusellar-la, però anem a tenir els ulls ben oberts i anem a observar.
Vindria a dir en Jordi Corella, que, és clar, anar al revés del món tampoc s'hi pot anar.
No.
Encara que em pensi, no, és que jo sóc tan diferent que em servirà. Sí. Anar al revés del món no és un...
En realitat, el nou emprenedor té una característica que és molt... té molta passió, que és molt, molt interessant. Vull dir, jo porto ja uns quants anys i segueixo amb la...
Veient gent apassionada.
No, jo mateix, amb aquella il·lusió i aquella fantasia i naturalment també ens equivoquem. També ho necessitem, vull dir, per tirar endavant. El ser apassionat o el tenir il·lusió per les coses doncs fa que et puguis equivocar fàcilment. Llavors és una característica que...
D'acord, també... l'il·lusió també s'ha de mesurar, també s'ha de mesurar. En Conrad Rovira és de A16 Sistemes Informàtics. Sí. Conrad, bon dia, bona hora.
Hola, bon dia, què tal?
L'emprenedor pensa en, no sé, en l'estructura tecnològica sobre la qual se suportarà la seva empresa?
En principi els emprenedors...
Costa una miqueta més el micròfon encara,
Sí, en principi els emprenedors amb els que tractem a través del servei de Deca Advising, doncs és gent que comença amb un perfil que s'ha comentat i normalment tenen poc definit allò que és important, que és d'on sortiran els clients, és a dir, d'on sortiran els diners. I en molts casos, i pel que a mi fa, per la meva banda, ells pensen que tenint presència a internet tindran clients. Llavors, doncs, jo intento explicar-los...
Com definiríem això de presència a internet?
La presència a internet és difícil de...
Què? Xarxes socials, pàgina web?
Seria dir, dins de les moltes opcions que hi ha d'estar a internet, que doncs has dit les webs, que podien ser webs pròpies, o portals generalistes, o els canals del YouTube, o les xarxes socials, o a través de correu electrònic, amb trameses de newsletters, o a través de les aplicacions... Hi ha molts àmbits on pots tenir presència. Primer, és important definir en quin és l'àmbit que s'ajusta a la teva oferta. Això per una banda. I per l'altra banda hi ha unes normes del joc a internet que són diferents de les del món real. Ara parlàveu d'això, de la importància de posar el negoci en el lloc adequat, en el carrer adequat, no? Doncs a internet també hi ha unes normes que són diferents. Al món real, la majoria d'activitats juguen amb el factor de proximitat. I ara poso un exemple perquè s'entengui clarament. Un forn de pa que s'obri en un carrer s'alimentarà probablement dels veïns.
Ara que n'hi ha tan poc
dels veïns, perquè ningú va comprar pa a 2 quilòmetres de distància, encara que sigui una oferta millor. Llavors, doncs, si estàs en un lloc i hi ha poca competència, saps que et vindran... Ja tens allò assegurat. L'entorn, la proximitat, et protegeix. Ara, aquest mateix fenomen fa que et limiti. Encara que la teva oferta de pa sigui molt més bona, no vindran de 2 quilòmetres enllà a comprar-te el panto. O sigui, la proximitat protegeix i limita. I això és un sentiment que tenim al cap. Pensem d'aquesta manera. I nosaltres ens comportem d'aquesta manera. Els nostres proveïdors, les nostres relacions, són de proximitat. Ara, internet no funciona així. A internet no hi ha factor de proximitat. És a dir, no et compraran, no et trobaran per internet els teus veïns físics. Serà potser tan fàcil que et trobi un senyor de Nova Zelanda com un senyor que viu a la teva pròpia escala. Ara, a canvi, no tens límit. I aquest és el joc diferent. Llavors, la qüestió és dir-los, a veure, la teva oferta, que no té límits, però que no juga amb el factor de proximitat, passa a competir amb tothom. Si la diferència fonamental és que la proximitat t'evita competir amb el forn de pa del poble del costat, i a internet competeixes amb tothom. Llavors, planteixo, a veure, la teva oferta, allò que tu fas, estàs preparat per competir amb tothom? I competir amb tothom vol dir competir amb els més bons? Dic, si tu obres una llibreria, competiràs amb els del voltant, però si tu vols vendre llibres per internet, hauràs de competir amb Amazon. I pensa, i els dic, pensa que tu no tens cap possibilitat de competir amb Amazon.
Això es pot dir així, eh?
Sí, no, jo els hi poso negre.
No,
els hi poso negre.
Ho dic perquè de la mateixa manera que en Jordi deia això, no posis la botiga aquí perquè això no funcionarà, també es pot dir així,
eh? És així.
És així.
L'única possibilitat que teniu, i aquí el factor de no límits us beneficiarà, és que el vostre producte sigui singular. M'he trobat molt amb aquestes les reunions que fèiem amb els promotors, gent que té idees de vol vendre vi. Dic, ostres, dic, no en vendràs ni una a través de vi. O portes tu els clients a la web, o si esperes que la web sigui capaç de captar clients, no en vendràs ni un, perquè vi és un producte general, roba és un producte general.
I pregunto quina cara fa l'emprenedor quan li diu, no, és que no vendràs res d'això.
No, bueno, doncs, jo que faig és que cada
ho
cas...
Ho dic, cada cas, bueno, però... Quan un va allò amb la il·lusió al cap marcada. I es troba algú que digui no, és que no fa... No.
Però fa, sí que els hi dic també, dic, si en canvi, si el vostre producte és singular, o com més singular sigui el producte, aquí és on teniu guanyar. Si vosaltres feu figuretes de pessebre i penseu viure de les figuretes de pessebre que us compin els veïns, fracassareu. Ara, si tu fas figures de pessebre i les pots vendre, que podràs, a Nova Zelanda, doncs a la Xina, a Sud-amèrica, a Estats Units, perquè fas una cosa que és molt singular, que n'hi ha quatre en el món que les fan,
viuràs.
Tu prosperaràs molt bé.
En això tothom d'acord?
Sí,
sí,
això és el fenomen de,
tothom,
de la singularitat, de ser capaços d'explicar les coses de manera diferent.
Deies.
Llavors, doncs, a partir d'aquí, després un altre aspecte és dir, molt bé, llavors, quina és la teva relació amb els clients? I bàsicament hi ha dues menes de relació. Una que és relació unidireccional, d'informar, per exemple, doncs una emissora informa. Hi ha una altra, llavors, en aquest cas els canals d'informació dins d'internet serien els bons, serien els unidireccionals, és a dir, una pàgina web, que això s'està metint per internet, però hi ha un altre tipus de relació amb el client que és amb xarxa, per exemple, i un cas perquè us entengueu, la gent que ven bicicletes, a la seva botiga es troben els aficionats que van en bicicleta, que surten el diumenge i es troben allà a mirar d'aquella peça, però entre ells parlen de que s'ha sortit un canvi de marxes d'aquesta marca, que aquell recorregut hem anat fins a la font de no sé on i és... O sigui, la relació entre els clients en una botiga de bicicletes és amb xarxa. Dic, en el cas de que sigui la relació unidireccional, bàsicament, ves a buscar recursos web, i en l'altre cas, ves a les xarxes socials. És a dir, si tu tens una botiga de bicicletes i poses una pàgina web, aquella pàgina web no la mirarà ningú, però si estàs a internet faràs que els teus clients s'apuntin al teu grup de Facebook, entre ells parlaran i allà tindràs moviment i tu seràs el pal de paller d'aquell grup de gent, com a botiga de bicicletes, d'aquell grup de gent que parlen de bicicletes, de sortides i d'excursions.
I tot això anirà molt bé sempre i quan tu siguis capaç de satisfer i de servir a totes i cadascuna d'aquelles persones que parlen de tu a la xarxa perquè tu els has servit en algun moment i no els pots fallar, suposo, eh? No sé si allò, com dimensionar una empresa d'acord amb el servei que pot prestar, i si es fica dins les xarxes socials o d'internet, bé, és molt fàcil allò que no m'ha arribat encara, què passa aquí? I aquest comentari que quedi penjat allà et desmunti el crèdit en dos segons. No?
A vegades em pregunten també això, com deies, i què has de fer per tenir presència a internet? I això... Jo no sé ningú, però una vegada recordo que una noia que era d'una escola de Ribes que estava, va dir, bueno, què he de fer perquè la web de l'escola tingui presència? I a mi l'únic que se'm va acudir així sobre la marxa i sense pensar-ho, dic, mira, si vols tenir presència a internet, el que has de fer és ser una bona escola. És a dir, no confiïs que les tecnologies et donguin allò que no tens, però sí que t'asseguro que al revés, si tu ets una bona escola, acabaràs tenint presència a internet, perquè aquesta presència, la presència a internet, no la controles tu controles la teva web, controles el teu Facebook, però tot el que els altres parlen de tu no ho controles.
Martí, anaves
sí, incidint. No, parlant i obrint una mica el tema del màrqueting, no només el que és el que ens anomenem el màrqueting digital o el màrqueting online, ara els experts estan parlant ja de lo que és el màrqueting 3.0, no? Per tant, vol dir que primer ha passat un 1.0, després un 2.0 i ja n'estem al 3.0. Bé, el 3.0, el que diuen els experts, és el que el màrqueting de les empreses, que en un món tan competitiu com el que estem, tenen valors. Però entès els valors com una part integrada dins de la seva empresa. O sigui, igual com si no s'entén que aquesta empresa pues, funcioni sense un financer, perquè no portaria més números, sense aquest valor l'empresa tampoc funcionaria. I aleshores els experts ho han anat detectant a través de com evolucionen aquestes empreses. Un exemple molt clar és, suposo que tots aquí coneixeu les galetes Príncipe de Bekelar,
sí.
No? Bé, sabeu que ha canviat la fórmula perquè han buscat una galeta doncs, una mica més gran, més integral, no sé què, doncs les ventes li han caigut d'una manera astronòmica i tots els seus consumidors han començat a enviar tuits i cartes i al Facebook de dir que volen la galeta Príncipe original perquè és la seva galeta. No? Si una empresa aconsegueix això, ja des del seu origen, però no com una façana, com deia el Jordi, no com una façana, sinó com un element integrat seu, això és el que realment es donen aquests valors diferencials per cutre que pugui semblar, sí. Però tenen aquest valor.
Ara reiem perquè això era el consell aquell de les àvies, no toquis allò que funciona.
Sí, i és una dita de màrqueting.
I mira que és una dita, vaja, el que passa és que també et diuen, no, t'has de renovar perquè si no tampoc et servirà això. Però queda clar, doncs, que el valor afegit o singularitzar el producte de cadascú és una de les claus per al funcionament de qualsevol empresa que es posi en marxa de bell nou. Perquè després, qualsevol projecte tindrà finançament, qualsevol projecte que sigui bo...
Qualsevol, si parlem bancàriament,
sí.
Qualsevol projecte que es demostri que té una viabilitat de retorn...
Tindrà finançament. Sí. És que anava a preguntar si no, per qui surt del banc i diu no, és que no hi ha manera de que trobi
no,
diners.
El que passa que és una feina que s'ha de fer i després també hem de tenir clar que que cada vegada hi ha més altres alternatives de finançament que no són les bancàries.
Però qualsevol projecte que sigui bo pot trobar finançament.
Sí.
Sí.
Aquí o a l'estranger.
Aquí o a l'estranger, d'acord.
Bueno, no, jo volia fer una aclaració de lo que m'has comentat abans, m'has preguntat. Aviam, jo quan em referia a lo del pla d'empresa,
sí.
No em referia amb el tema Adecat Basing. Per què? Pues perquè aquí els ajuntaments intervenen, la comunitat intervé, i aquí darrere hi ha professionals. I dit lo del pla d'empresa, em referia a aquelles empreses que es volen constituir, que ells mateixos estan fent el pla, que se'n van al banc, el preparen ells, i llavors, esclar, aquí no hi ha un professional darrere controlant aquest tema. Llavors, és molt difícil que amb aquesta situació, primer que el banc els hi doni el crèdit, com molt bé ha dit el Martí, has de fer una presentació amb números, i els bancs tampoc són tontos. Vull dir, quan tu fas una previsió i poses les ventes...
Passa res, no passa res.
Multiplicades per 3, ningú s'ho creu.
La sinceritat també és un valor. Val la pena pensar en la família o de la deixem en pau quan es parla de finançament?
Home, val la pena, jo penso que és un sí? mecanisme
jo aquí discrepo, família.
Bueno, és que ho preguntava per això, és a dir, pensar en la família com, no sé si dir, un cert coixí per si la cosa... Fins a quin punt?
Quan analitzem el tema de finançament d'una empresa, diuen que els tres primers que financien l'empresa són els amics, els familiars i els tontos. Vull dir, per tant, hem de sortir, hem de fugir d'aquests tres. Són tots els beneits,
Sí, no? Sí, no? Hem de sentir,
Hem de fugir d'aquests tres, no? Perquè aquests són els que acaben posant els diners i després no els recuperen, no? Jo crec que aquí la família és una alternativa com altres coses, però sempre ens hem de centrar en el projecte i la família, tractar-la, evidentment, com un altre element extern que, evidentment, tornarem els diners.
Correcte. O sigui, una certa assumpció de la responsabilitat individual davant d'un projecte.
Correcte. Aviam, quan jo em refereixo a la família, no és allò de dir, papa, deixa'm 30.000 euros que vaig a muntar el negoci, sinó dir-li, papa, aviam, si el banc em cobra el 7, jo et pago a tu el 5, jo m'estalvio el 2 i fem les mateixes condicions. No és allò de dir, fondo perdido, perquè, clar, llavors correm un risc.
10:56 minuts. Una que apuntava també en Conrad. Jordi, la gent vol vídeos virals? Vol alguna cosa viral?
Sí.
Alguna cosa que diguin, vinga ja, paf, i que tingui, jo què sé, 1.000 visites, 2.000 en un dia, i que sí, això es faci un pet tot plegat.
Miracles endemana.
Miracles endemana. Cada
setmana. Jo volia apuntar una cosa que ha dit molt interessant ell, referent al 3.0, o li podem dir com vulguem, però en realitat està ple d'experiències, sobretot a les multinacionals, que cada dia, i tenint en compte molt el valor, l'essència de la marca, i cada vegada sobretot les multinacionals estan fent més els productes en funció del que demana el client. És a dir, en realitat hi ha, però o sigui, es fan preguntes obertes al Facebook, es fan concursos públics on és el client, per exemple, qui decideix el sabor que tindrà un gelat, o com serà la propera bicicleta o la propera...
Sí, o la gamma de colors d'un cotxe, el que sigui, no?
Però és arribat a nivells... O sigui, és una cosa que ja està aquí, que és una aportació molt interessant per això.
I per tant, en això, també les empreses hi han de pensar com a valor afegit?
Jo crec que hem d'estar sempre, vull dir, si ho traslladem a casa nostra, no sé, si tu estàs un barri on hi ha molts gallecs i pues, fes pa tradicional gallec, que segur que...
Que diu el Jordi és molt interessant, perquè en definitiva el que hem d'entendre és que les empreses el que fem tots és anar a satisfer necessitats, no crear-ne, perquè crear-ne és una cosa que és impossible, sinó satisfer necessitats.
Oh, depèn de quines també les saben crear, també.
No sé, jo et repto que me'n diguis una.
Sí, si... Apple. Mira que fàcil. No, vols una empresa que hagi creat més necessitat de tenir un aparell?
Es va avançar a una necessitat que hi havia latent.
Se li digui com vulgui.
No, però això és molt important, perquè llavors aquí sí que... I has tocat un punt que és importantíssim, perquè aquí sí que hi ha un
èxit. Ara són les 11, ara és un desastre, això.
Acabo un minut,
vinga.
No, només, si tu ets capaç d'avançar-te a una necessitat latent, el teu negoci té èxit segur.
El que està per veure el si allò era una necessitat això, latent o si l'has creada tu.
Que la informàtica sigui més útil, segur, eh?
Ara. Mira, per anar acabant, només volia posar de manifest la tasca que fan aquests professionals. Tot el que heu sentit a mitja hora, imagineu 2 hores d'un sol tema, animo la gent a venir i també posar de manifest que tot el que s'està fent és de manera voluntària, no cobren res, posen el seu servei als emprenedors, totalment altruista, i animo els emprenedors a que es dirigeixin als punts d'informació perquè puguin venir i aprofitar de tota aquesta tasca que s'està donant. Es dona junt amb la Mancomunitat, el Fons Europeu i la Generalitat de Catalunya.
Conrad, 5 segons pel mateix preu.
Només dic que nosaltres no cobrem, però sí que cobrem, perquè entre aquesta gent, els emprenedors, hi ha una enorme energia de la que ens contagiem, i sempre que fem aquesta xerrada sortim carregats.
Això queda bé, i és veritat, deixem l'agenda de la DEC per un altre moment, com acostuma a passar sempre. L'Eva aquí la saludo, bon dia i tal. www.adec.cat. Jordis, gràcies per estar aquí amb nosaltres. Conrad, Anna, Martí, en 5 minuts tornem. Notícies en connexió amb la xarxa.
A Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.